Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Atenció, que acaba de sortir el comunicat del Barça que estàvem esperant i que diu el següent. El Barça informa, el Futbol Club Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 13 de la Lliga davant l'Atlètic Club, previst pel dissabte 22 de novembre a 4:45, es disputarà finalment a l'Spotify Camp Nou. El Barça torna a jugar un partit al Camp Nou. Continua el comunicat. Aquesta decisió arriba després de l'obtenció de la llicència de primera ocupació corresponent a la fase UB, que permet ampliar l'aforament fins als 45.401 espectadors. Aquesta autorització inclou tota la zona de lateral i se suma a la llicència ja concedida de la fase UA, que comprèn tribuna i gol sud. El club continua treballant en la fase UC per garantir la represa de l'activitat al gol nord, reunint totes les condicions operatives de seguretat i de confort pels socis, sòcies i afició. Pel que fa, continua el comunicat del Barça, a la UEFA Champions League s'està treballant conjuntament amb la UEFA per poder disputar el partit contra l'Eintracht de Frankfurt a l'Spotify Camp Nou, ja que es compleixen els requisits necessaris, tot i que encara s'és a l'espera de rebre la confirmació definitiva. Però ara sí, ja és oficial, aquest dissabte el Barça torna a jugar un partit de Lliga a l'estadi del Camp Nou. De seguida ampliem, seguim pendents també, estàvem pendents aquest matí bàsicament d'això, però estem pendents també de la jornada de partits de seleccions, la selecció espanyola que ha de certificar demà a Sevilla la classificació pel Mundial. Hauria de perdre de més de 6 gols contra Turquia demà per anar a la repesca. Porta Espanya 5 partits, 5 victòries, 19 gols a favor, 0 en contra. En aquesta fase de classificació perfecta, dissabte va guanyar 0-4 a Geòrgia, jugant a més de meravella, amb Cubarsí i Ferran de titulars. Un golet més per Ferran, per cert, que entra entre els 10 màxims golejadors de la història de la selecció espanyola, que no és poca cosa. A l'Espanyol, Piquel amb el Congo es classifica per la repesca del Mundial eliminant Nigèria, la tanda de penals. I al Girona s'ha lesionat Daily Blind amb els Països Baixos. Té una contusió cervical, baixa pràcticament segura per jugar contra el Betis. Així que Arnau Martínez i Àlex Moreno es cauen de la convocatòria de la selecció catalana per jugar demà contra Palestina a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A la Lliga Femenina el Barça es va imposar 4-0 al Clàssic, al Real Madrid, victòria justa de les Blaugrana en un partit més igualat del que ensenya el marcador, perquè el 3-0 i el 4-0 van arribar al temps d'afegit. Les blanques, a més, van fallar un penal a la segona part amb 2-0 al marcador. L'Espanyol va guanyar 1-2 al camp de l'Eibar i el Badalona Woman va perdre 2-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. En el derbi de filials de la segona federació, Espanyol B1, Barça Atlètic 0, en un derbi molt igualat. En bàsquet, dia important, dia 1 de Xavi Pascual a la banqueta del Barça. Agafa l'equip després de que Òscar Orellana hagi sumat 3 victòries en els 3 partits que li ha tocat dirigir. El Barça es va imposar ahir al Baskonia 91-83. Xavi Pascual debutarà dijous a la pista de l'Efes en partit d'Eurolliga. En el duel català de la jornada, la Lliga CB, Manresa 99, Lleida 86. I el Joventut ha anunciat que el partit de Champions contra l'Apoel Olón de dimecres es disputarà a porta tancada. En tenis, Jannik Sinner guanya les ATP Finals de Turí, superant a la final Carlos Alcaraz per 7-6 i 7-5, una final que es va decidir per detalls. Ara Alcaraz té cita amb la fase final de la Copa Davis a partir de dijous a Bolònia, partit de quarts de final contra Txèquia. I en motor s'ha acabat el Mundial de MotoGP a València, amb victòria per Marco Bezzecchi. Els germans Márquez van ser els grans protagonistes de la gala final de temporada. Dissabte que ve toca celebrar-ho a Cervera. Avui comentarem la jugada amb el Minguella i el Poli, la mítica parella dels dilluns, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau, selecció favorita per guanyar el Mundial. Creieu que Argentina el 29%, que Brasil el 6%, guanya Espanya amb el 43% dels vots, França 22%. En clau espanyol, de cara al mercat d'hivern, quina posició reforçaríeu? El lateral el 15%, el centre del camp el 38%, la davantera la majoria el 47%. En clau Girona, us preguntem què faríeu amb Livakovic. Que marxi 76%, que es quedi 24%. Us recordo la notícia que s'acaba de produir, eh? El Barça acaba d'anunciar de forma oficial que dissabte, per jugar contra l'Atlètic Club, torna a jugar a l'estadi del Camp Nou. Passen 3 minuts de les 10 de la... Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Marc Pairés està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda Esportscope.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 11, aquí arrenca l'Esports COPE d'aquest dilluns i arrenca amb una gran notícia, una notícia que els culers feia molt de temps que estaven esperant. Ja és oficial que l'equip torna al Camp Nou aquest dissabte per jugar partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao. Té els detalls el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Doncs és oficial, Torna el Barça a jugar a futbol a l'estadi del Camp Nou.
A un quart de 5 de la tarda, aquest dissabte, tots els blaugranes que s'agostin, que vagin al camp, tornaran més de 2 anys i mig després d'aquest últim partit, que era el maig del 2023, d'un partit on va marcar l'últim gol Gavi, aquesta vegada ho veurà des de la grada perquè està lesionat, i els jugadors, que fins a 7 jugadors, encara no han jugat mai al Camp Nou. Joan Garcia no ha jugat mai, Dani Olmo ni amb el Barça ni amb altres equips, Bardaggi era molt jove, ha jugat, Casado, Cubarsí, Bernal, no han jugat mai, ni Fermín López tampoc. Ja me l'ha jugat només 7 minuts. Doncs ara tindrà l'oportunitat tots de jugar. De fet, en el cas de Joan García serà tornar de la lesió i ser titular al Camp Nou i debutar al Camp Nou. O sigui que ho tindrà tot. Amb 45.000 persones a les grades, recordem que el Barça va treure aquest passi de 25.000 persones perquè la gent es pogués apuntar tant els que estaven primer en preferència a Montjuïc, que eren 21.000 persones, com després van obrir més de 3.000 entrades per la resta de socis. La resta s'entén que es posaran a la venda. La gent de l'Atlètic Club ja se'ls havia informat, tant si era Montjuïc com el Camp Nou, com era més o menys la mateixa capacitat, 45.000 persones més o menys, doncs la grada rival se'ls havia informat ja de que compressin entrades, no s'havia informat evidentment de l'estadi, però sí que ho podien fer, i estarà ple evidentment de gom a gom, i tot serà una setmana abans de la celebració del 126 aniversari del club, que el següent cap de setmana en el Barça-Alavés es jugarà també evidentment a l'Spotify Camp Nou i es quedaran allà, i allà hi haurà les celebracions de l'aniversari del club, però abans, una setmana abans, amb un partit que fa goig, que és un Barça Athletic Club, doncs es torna a casa i el president Laporta compleix amb aquesta voluntat seva, que era tornar aviat i ja de manera imminent a l'estadi. Veurem com queda el tema de UEFA, de Champions, dels partits que queden de l'Indrac i contra el Copenhague, que són els dos equips que queden a casa en aquesta fase de grups. Veurem si UEFA accepta la petició del Barça, que ja es va fer i es va traslladar, de poder jugar al Camp Nou, de canviar d'estadi i deixar Montjuïc, però el que és segur és que la Lliga ja deixa Montjuïc i aquest cap de setmana tornant a casa.
Incorporem també l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Ha estat pendent també durant tot el matí de la confirmació d'aquesta notícia que ha arribat a les 3 de la tarda. Helena, és una gran notícia, una notícia històrica.
Sí, sí, és el que comentava el Víctor. Es produeix doncs, una setmana abans del 126è aniversari del club, que a més es vol celebrar contra el Deportivo Alavés el 29 de novembre. És cert que avui totes les parts, des de l'Ajuntament de Barcelona com també des del Barça, ens deien que eren optimistes per tornar ja aquest mateix dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao, perquè el divendres havien tingut una reunió i des del consistori els havien traslladat doncs, que segurament sí que ja els donarien aquest permís per 45.000 persones. Internament el club ja treballava amb tota l'operativa doncs, per tornar aquest dissabte. Serà un dia molt especial per molts futbolistes, perquè l'últim partit va ser fa 2 anys i 6 mesos, l'últim gol el va marcar Gavi, que no hi podrà ser perquè està lesionat, però molts encara no han jugat, encara no s'han estrenat a casa seva, com per exemple Dani Olmo, Cubarsí, Bardagi, Caçador, Fermín, Joan García, a més Joan García, que rebrà l'alta mèdica i per tant doncs, tornarà a la convocatòria el dia que es torna també al Camp Nou, Marc Bernal tampoc ha jugat encara a l'estadi l'Spotify Camp Nou, i ahir Lamine Yamal també compartia a les seves xarxes les ganes que tenia de tornar a casa. Aquest dissabte doncs, per fi serà una realitat, un Lamine Yamal que hem de dir que només ha jugat 7 minuts al Camp Nou.
Molt bé, ara s'ha de veure quan s'arriba a la fase UC, que ja seria amb el Gol Nord també inclòs, amb una capacitat per 60.000 espectadors, Helena, i també està en l'aire a veure si el Barça pot disputar els partits de Champions que li queden de la primera fase allà. Recordo que el Barça encara ha de jugar com a local en Champions en aquesta fase Lliga contra Eintracht de Frankfurt i Copenhague.
Sí, és en el que està treballant el Barça, en permanent contacte amb la UEFA i amb bones relacions amb la UEFA, que presideix a Seferin, que de fet fa un mes va estar a la llotja de Lluís Companys, de Montjuïc, i és el que els ha sol·licitat al club poder tornar ja a disputar la Champions contra l'Eintracht de Frankfurt, que és el següent partit després d'anar a Stamford Bridge, el 9 de desembre a l'Spotify Camp Nou. Des del Barça asseguren doncs, que reuneixen tots els requisits que demana la UEFA i són optimistes en que sigui una realitat perquè preferirien no haver de jugar simultàniament en dos estadis pels gastos que això suposa tenir oberts tant el Lluís Companys com el Camp Nou. Creuen que la UEFA, després de comprovar que reuneixen tots els requisits a nivell de seguretat, a nivell audiovisual, a nivell de competicions i que també el terreny de joc està en perfectes condicions, els donarà el vistiplau, però de moment encara estan en converses i estan a l'espera que així sigui. De totes maneres, el que el Barça es plantejava, l'objectiu que tenien, que era tornar al Camp Nou just després de l'aturada per seleccions, s'ha complert. Ara també ens arribava el missatge des de l'Ajuntament de Barcelona confirmant que els havien atorgat aquesta llicència, però a les 3 de la tarda teníem la notícia. Segur que es torna aquest dissabte en Lliga i espera el Barça també tornar en Champions el proper 9 de desembre contra l'Eintracht de Frankfurt.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Acomiadem a l'Helena Condis. Torno amb el Víctor Navarro. Víctor, que hi ha un tema més en clau Barça, que aquesta tarda hi ha la presentació d'un moviment transversal que impulsa Víctor Font amb la voluntat d'aglutinar el barcelonisme, que considera necessari un canvi de model, que no està d'acord en com Joan Laporta està gestionant el club.
Sí, ho dius bé, perquè és un moviment, no volen posar un altre nom ni plataforma. Moviment està darrere el Víctor Font de Si al Futur, ara creen aquest moviment al Barça que volem, que es presentarà a les 7 de la tarda a la Fira de Montjuïc, que es posa el punt de partida per a aquest moviment que ha de ser transversal, diuen, expliquen amb personalitat i col·lectius molt diferents, però que volen un Barça millor. És la descripció que donen des d'aquest moviment i expliquen també que desitgen una bona gestió, sense opacitat, sense personalismes, i que ha de reconnectar amb el soci i blindar el model de propietat del club. El que ha aconseguit Víctor Font de moment amb aquest moviment és el suport de Sumar Barça, que hi ha darrere el gerent de mobilitat d'infraestructura obres Ricard Font, i també de seguiment FCB, que està darrere Carles Urdiales. Jaume Guardiola també com a extern hi serà en aquest moviment del Barça que volem. Recordem que Jaume Guardiola era el president de la Comissió Econòmica del Barça en aquest mandat de Joan Laporta, en el segon mandat de Joan Laporta, i va dimitir a l'octubre de 2022. I els dubtes que ens queden ara, Joan, són què faran els noms propis de l'entorn del Barça i que encara no s'han posicionat. Marc Síria, Camproví i Vilasona són els tres noms que estaven en aquesta, podríem dir, oposició, no? I que en els últims mesos de precampanya, doncs, que s'han mogut i han manifestat el seu desig, ho han deixat caure, que voldrien ser possibles candidats a les eleccions del Barça. Doncs veurem aquesta tarda, a partir de les 7, si aquests dubtes queden resolts, si aquests tres noms hi són fins i tot presencialment a la Fira de Montjuïc, i què fan, sobretot de cara a aquestes eleccions, que, com va dir el president Laporta, seran del 15 de març al 15 de juny, en aquelles dates, segurament serà l'abril, i que Víctor Font, de moment, ja intenta aglutinar a tot el qui vulgui en el Barça que volem.
Perfecte, doncs en el dia que l'oposició fa un acte important, poques hores abans, coneixem aquesta gran notícia que el barcelonisme estava esperant, i és que el primer equip de futbol tornarà a jugar un partit a l'estadi del Camp Nou. 3:20, pausa i seguim.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Però vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
¿O como con el nuevo C3 comercial? Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentier estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Les 3 i 20, ara de seguida el debat amb el Minguella i el Poli. Parlem, evidentment, de la notícia del matí, una notícia importantíssima. El Barça tornarà a jugar a futbol a l'estadi del Camp Nou. Parlem ara de la selecció espanyola. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que demà juga contra Turquia a Sevilla per certificar la classificació pel Mundial, que jo, més que virtual, diria que Espanya està classificada.
Home, a ningú se li passa pel cap, i que i si hi ha algú que aixequi el braç, que Turquia pugui guanyar a Espanya per 7 gols de diferència a la Cartuja a Sevilla. Vaja, no se li passa a ningú. El que passa és que les matemàtiques són les matemàtiques i Espanya ha de rematar aquesta classificació directa pel Mundial en un partit on es queixava Miguelito, que hi havia poc ambient, 30.000 entrades venudes només, i amb una roda de premsa de Luis de la Fuente molt de perfil baix. Et donaré una dada, Batllori. Després del gol que va anotar contra Georgia, Ferran entra al top 10 dels màxims golejadors històrics de la Roja.
No és poca cosa, eh?
Que no és poca cosa, i a més, el ratio minuts-gols el col·loca en quarta posició d'aquesta llista, d'aquest top 10 de golejadors espanyols amb la selecció. Que no li preguntin a Luis de la Fuente per Ferran Torres.
Mira, Ferran, el otro día hablaba con él, le conocí con 16 años, allá cuando jugaba en la selección valenciana. Y ha llovido desde entonces, ha estado conmigo en la sub-18, en la sub-19, en la sub-21, en la absoluta, en fin. Le conozco perfectamente. Sé la capacidad que tiene para jugar en diferentes demarcaciones. Y Ferran es un futbolista que ese ratio que has comentado tú que tiene, ese es algo espectacular. Seguramente ponemos el énfasis en otros futbolistas y, sin embargo, no atendemos a lo que verdaderamente hacen nuestros futbolistas. Y Ferran es uno de ellos.
Evidentment, Luis de la Fuente ratifica la seva confiança en aquest bloc de jugadors que ve arrossegant des de les categories inferiors de la selecció espanyola. Avui preguntem als nostres copenautes quina és la favorita per guanyar el Mundial.
Per ells, Espanya, de moment.
Si Espanya és la millor selecció per guanyar el Mundial, escolti, senyor de la Fuente, a vostè, vostè no és el millor seleccionador del món?
Per a mi és un honor, un orgullo que se hable de la selecció. En la selecció estamos todos. Yo creo que aquí tenemos que huir de las individualidades, la etiqueta de cada personaje, de cada individuo, y por supuesto me ruboriza pensar eso. Yo lo único que trato, Silvia, es hacer cada día mejor mi trabajo, intentar que los futbolistas se sientan convencidos de lo que les proponemos, y para mí ese es el verdadero logro. Con que ellos se sientan seguros conmigo, no tengo vanidad ya para pensar en esas cosas, y lo que quiero es estar a la altura de la exigencia de este reto tan importante que es dirigir a la selección de mi país.
L'entrenament aquesta tarda a les 6, Unai Simón està en plenitud de condicions després d'aquest cop contra Georgia, no tindria problemes per ser titular. Qui ha quedat definitivament alliberat després del vol de tornada de Georgia cap a Espanya és el defensa del Madrid, Dinghausen.
3:23, comentem la jugada amb l'Elías Israel. Elías, hola, buenas.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, da gusto ver jugar este equipo, Elías, ¿eh? Hay mucha calidad y saben muy bien a lo que juegan, ¿eh?
Es un espectáculo, sinceramente. La verdad es que hay muchísima variedad. Con las bajas que se tiene ahora mismo, cualquier selección del mundo las notaría. Les habría afectado a su modelo de juego, pero es que yo creo que España es capaz de hacer dos e incluso tres equipos. Bueno, centros del campo seguro que cuatro, sí. Con todos los jugadores que tiene de nivel y luego que mantienen el trazo. Es una selección reconocible. La verdad es que da gusto verles desde el minuto uno hasta el final.
Sí, sí. Es que, claro, es que faltan, Elías, falta Pedri, falta Rodri, faltan Nico Williams y Lamine Yamal. Pero bueno, salen los Baena, Ferran Torres, Zubimendi y compañía, y no te diré que no se nota, pero no se nota mucho.
No se nota nada. Es así, Fabián el otro día también estuvo a un grandísimo nivel. Si es que son muchísimos buenos jugadores. Jeremy Pino cuando entra desde fuera también aporta. Barrios tampoco desentona. Si es que Joana, es que hay un elenco impresionante de jugadores, de buenos centrocampistas, tenemos una manera de jugar que todos la entienden, mezclan bien entre ellos, o sea que no se nota demasiado la diferencia de venir de distintos clubes y demás, todos se sienten cómodos en el sistema y la verdad es que por lo menos nos da para ilusionarnos y mucho de cara al Mundial. Ahora ya veremos luego lo que ocurre.
Sí, sí. Y claro, dirá De la Fuente, bendito problema, pero para hacer la lista lo va a tener complicado porque algún pez gordo se va a tener que quedar fuera, Elías, ¿eh?
Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Alguien se va a llevar algún berrinche fuerte, no va a ser nada fácil. Luego, pues, es evidente que las temporadas luego son largas, hay que ver las cargas de trabajo, cómo llegan los futbolistas a ese tramo final de temporada, porque nos olvidamos de jugadores que ahora mismo no entran en ninguna quiniela, pero que pueden estar, porque imagínate Isco, lleva 2 o 3 meses lesionado, pero ahora vuelve a coger la forma y se pone como estuvo cuando volvió a la selección, igual tienes que meterle. Entonces, seguro que va a haber jugadores muy importantes que no van a poder disfrutar del viaje mundialista y será una pena, pero es que para eso hay un seleccionador, para tomar decisiones.
Sí, bueno, de entrada mañana va a tener que decidir a ver quién juega y quién no, las cargas de los minutos, porque ahora ya, estando virtualmente la selección clasificada, van a estar todos los técnicos de clubes ahí pendientes de los futbolistas.
Sí, 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 sin lugar a dudas. Lo que pasa es que yo ahí voy un poco contra la corriente general. O sea, yo creo que el seleccionador, su obligación es sacar a los mejores para ganar el partido. Evidentemente, si la clasificación está conseguida, se puede levantar un poco el pie al entrenador. Pero todos los partidos anteriores tú no puedes pedir al seleccionador que sea distinto al entrenador de club, porque él necesita llegar a su objetivo era meter al equipo en el Mundial. Todos tendemos a infravalorar a las georgias, búlgaras y demás, porque son otro nivel, pero para el seleccionador son sus partidos más importantes y además son las únicas pruebas que tienen con vistas al Mundial, con lo cual él está obligado a sacar un gran equipo. Es verdad que mañana yo creo que será distinto, medirá mucho las cargas de trabajo, porque ya evidentemente el caldo cultivo que hay alrededor de los clubes no es el mejor, pero no solo con el Madrid y con el Barça, porque a todos les importan sus jugadores y son los más importantes de sus equipos.
Sí, y hay que arreglar lo de Lamine Yamal, Elías, que no podemos estar en cada convocatoria con el mismo tema, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo porque yo creo que falta mucha empatía, falta comunicación y falta entender también, la selección nunca puede sobrar, y menos en un año de Mundial, porque aunque le duela al Barça, a los barcelonistas, el gran objetivo de cualquier futbolista del mundo en el año del Mundial es ganar el Mundial con su selección. Y también ha elegido la de España, le ha costado mucho elegir la de España, supongo, para él también. Entonces yo creo que tienen que estar obligados a llegar a un acuerdo y llegar a un punto en común, y no puede ser ni una molestia a la selección ni una molestia al Barça. Entonces los dos le tienen que cuidar, y le tienen que cuidar mucho, porque es un jugador que es especial y se le está maltratando por las dos partes, desde mi punto de vista.
Muy bien, Elías. Una última cosa. Visto lo visto y viendo al resto de selecciones cómo están, no es pasarse de la raya decir que España ahora mismo es la mejor selección que estamos viendo jugar al fútbol, ¿no?
No, que es la que estamos viendo jugar la mejor al fútbol, yo creo que es hasta objetivo decirlo. Otra cosa es decir, oye, es la gran candidata. Pues yo creo que en el elenco de las 2 o 3 mejores, donde yo meto a Argentina y también a Francia seguramente por la calidad de jugadores determinados, pues ahí estamos ahora mismo. Y evidentemente cuando está ahí el listón, la ilusión es desbordante. Y si no se consigue el objetivo, pues puede ser frustrante. Pero yo creo que no es nada exagerado decir que España está entre las dos candidatas principales a ganar el próximo Mundial.
Muy bien, Elías. Desde Cádiz, ¿eh?, nos hablas, que hoy tenemos ahí el partidazo, ¿eh?
Sí, esta noche tenemos aquí en el puerto el partidazo y vamos a disfrutarlo seguro, porque esta es una tierra maravillosa.
Fenómeno. A pasarlo bien, Elías. Gracias, un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo.
Repassem com li va la resta dels jugadors del Barça, la resta d'internacionals, ahir Gil, pocs minuts per Rashford i cap per Koundé, no?
15 minutets pel davanter anglès en la victòria del combinat de Tuchel, 0-2 contra Albània, amb doblet de Harry Kane. Des de la banqueta va portar el jugador del Barça aquest quart d'hora, mentre que Deschamps va donar descans a Koundé. França ja tenia també el bitllet mundialista, va guanyar 1-3 a l'Azerbaidjan. Per cert, Ronald Araujo, que està també amb l'Uruguai, també va descansar en l'empat a 0. Mare meva, quin tortell en l'amistós entre Mèxic i el combinat de Bielsa. Pel que fa a la zona europea, hi havia cosetes en joc. Doncs, per exemple, Itàlia necessitava golejar Noruega, guanyar per 9 gols per treure-li la primera plaça i obtenir bitllet directe. Doncs no només no va guanyar el combinat italià. Bueno, es va anar al descans 1-0, però després Haaland i companyia van certificar l'1-4 final, que torna a condemnar a la selecció italiana a la repesca i deixa a Noruega amb bitllet i classificació mundialista 28 anys després. I no es parla de cap altra cosa al continent europeu que d'una selecció, Irlanda, sí, i d'un davanter, Troy Parrott. va anotar el doblet contra Portugal i a l'últim minut, jugant a Hongria, donava la volta al marcador per la seva selecció, classificava els irlandesos per la repesca i deixava a la Hongria de Soboslai sense Mundial. El document és de la televisió irlandesa i un breu speech, un breu suspirito, de Troy Parrott, heroi nacional irlandès. Scales is up after it. Scales wins the header. The chance! Yeah! Oh, there's the goal! There's the goal! That's Troy Parrott! That is unbelievable! He scored a hat-trick! And
really, really emotional right now. sorry. The tears of joy. What a night.
One night, one night, diu. Quina nit s'ha guanyat una pinta de Guinness.
Sí, bueno,
i més d'una.
I la medalla d'irlandès de l'any, i etc etc. Bueno, a cosetes que han de passar avui, Batllori, tenim la resolució del grup de Polònia i de Països Baixos. Tenim un Holanda-Lituània i un Malta-Polònia. Després de l'empat entre ells, a la penúltima jornada, Holanda 17 punts, Polònia 14, és a dir, tot fa pensar que Frenkie de Jong serà qui tregui el bitllet directe per anar al Mundial, i Robert Lewandowski i companyia amb Jan Urban se l'hagin de buscar a la repesca. Avui també es decideix un altre grup, el d'Alemanya i Eslovàquia. Es veuen les cares, partit directe a territori alemany, 12 punts contra 12 punts, qui guanya el Mundial, qui perdi a la repesca, si empaten per diferència de gols, seran els alemanys els que vagin al Mundial.
Estarem pendents. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, dilluns 17 de novembre, després d'un cap de setmana sense futbol de Lliga de Primera Divisió, l'últim partit que va jugar el Barça va ser a Montjuïc el dia 2. 20 dies després, ha de jugar a casa. Passes un cap de setmana sense futbol de la màxima categoria domèstica i estàs pendent, per exemple, de Carlos Alcaraz, a temps que vaig veure des de la meva terrassa a estones l'Europa 2 Cartagena 0, amb una gran entrada un diumenge ventós a les 9 de la nit. I no només el nombre d'espectadors al Nou Sardenya, sinó l'animació de sempre, de cada partit. Una grada d'animació que ja m'agradaria escoltar els partits del Barça ara que ja està a punt al Camp Nou per la fase 1B. És veritat que el Gol Nord encara no tindrà espectadors, que és on es podria ubicar el grup d'animació, i en uns mesos per reorganitzar els aficionats a la segona fase, a la següent fase, amb l'obertura del Gol Nord, però llavors amb una capacitat de 60.000 persones on ja s'hauria d'estar perfectament organitzada la grada d'animació. Obrir el Gol Nord i recuperar l'ambient que necessita un escenari com cal, perquè el Barça no jugui a capella sense orquestra.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:32. De seguida parlem de la gran notícia del dia, el retorn del Barça al Camp Nou i de més coses amb el Minguella i el Poli, mítica parella, al nostre debat.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas, claves. Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Saludem a la mítica parella dels dilluns, al Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Com anem, amics? Què tal?
Molt bé. Tu què tal, Minguella? Tot bé?
Bé, aquí acabant de dinar, tu, que escolta, el dia és llarg, eh?
El dia és llarg, però hem conegut ja la notícia que estàvem esperant des de feia molt de temps, Minguella. Torna el Barça al Camp Nou, eh?
Bueno, el Barça no ho sé, l'important és que hi torni la gent.
Sí, home, suposo que algú anirà, no?, el dissabte no, a veure el
dic,
partit.
No, t'ho dic perquè jo tenia 4 abonaments
sí.
A la tribuna d'això i ara no sé què tinc de fer per recuperar-los.
Sí, sí,
si és que es pot, no sé com funciona això.
Home, segur que sí, segur que sí.
Han dit alguna cosa d'això, com funciona, no. Però,
els detalls no es coneixen. El que sabem és que aquest dissabte el sí. Barça Athletic Club jugarà a l'estadi del Camp Nou, que és una molt bona notícia perquè
sí, senyor.
El Barça no ha estat malament a Montjuïc, però l'ambient era molt fred i jugar a casa no hi ha res, Minguella.
Si he de tornar a casa.
Clar que sí, clar que sí.
Això és així. El que passa és que és molt important
sí.
que la gent del club doni informació als socis o als abonats de com es pot recuperar això, perquè fins ara els abonaments eren per Montjuïc, no eren per el nou estadi.
No, però la gent que havia tret el passe aquesta temporada, era un passe de temporada que quan el Barça jugava a Montjuïc, anaves a Montjuïc i en el moment que el Barça retornava al Camp Nou, retornes al Camp Nou. O sigui, la gent que ha tret el passe té el passe. Té el passe.
Sí, però hi ha un problema, Joan. Montjuïc té una numeració,
té
unes files, té un no sé què.
Sí. Quina butaca vas, totes aquestes coses.
Exactament, això és molt més complicat del que sembla.
És complex, sí.
Però bueno.
Pone Rincón, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin de vuelta a casa, ¿no?
Bueno,
que es lo importante.
Sí, hombre. Sí.
¿Pero podéis entrar a todos lados o solamente se puede entrar a algún sitio?
No, falta el gol norte. Es tribuna, gol sur y lateral. Faltará el gol norte. 45.000 espectadores.
Bueno, mira,
algo es
algo.
Pasa... Lo importante es jugar en casa.
Sí, pero no sé. Esto estamos de acuerdo, pero ¿qué 45.000? ¿Los primeros que lleguen allí corriendo?
Sí,
o...
sí. Sí, los que corren mal.
¿Hay que hacer una carrera o qué hay que hacer?
No, els que tenen el passe de temporada, evidentment, els 20 i pocs mil que tenen el passe de temporada, i a partir d'aquí m'entenc que hi haurà un altre percentatge per socis i, evidentment, entrades pel públic general també. Sí.
Bueno, però, per exemple, la persona que fa 40 anys que té l'abonament allà, ell i la família i tot això...
Tu tens el passe d'aquesta temporada tret?
Jo no ho sé, perquè van enviant sobres.
Ja. Sí. Bueno, t'has d'enterar bé, Minguell. En qualsevol cas, Poli, com jugar en casa no hi ha nada.
No, eso es evidente, vamos, yo creo que para todos, para cualquier club, para cualquier equipo y para cualquier cosa, en la definitiva, tu casa es tu casa, y en tu casa tienes las opciones de lo que te da el valor de jugar allí. A partir de ahí, pues, tú sabes que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero vamos, yo creo que lo importante es cuando
digo Camp Nou, o sea, el Camp Nou, bueno. el nombre ahora oficial con el patrocinador es Spotify Camp Nou, pero bueno, la gente le llama Camp Nou, ¿no?
Sí, no pasa, va a ser nada. Difícil. No, me tendré que ir adaptando poco a poco a la realidad.
Hay que decir, Poli, hay que decir el Nou Camp Nou.
Nou Camp Nou, bueno, sí.
Bueno, como queráis.
Y tú sabes, Poli, tú que sabes lengua y tal, que Nou quiere decir 9.
No, nueve, no nuevo. Yo pensaba que era nuevo.
No lis, Minguella, no lis. No lis.
Qué grande.
Es que muy grande.
Nada, pero la ilusión que hace volver a casa al final y jugar en tu casa y jugar en tu estadio, eso es evidente. Pero para todo, lo que estaba diciendo José, hombre, yo creo que para el aficionado de toda la vida y todo lo que te dijo, sois abonados y todo, el lío que pueda haber, pues bueno, puede haber un lío, pero yo creo que eso cuando ya esté todo el campo en condiciones, al final volverás a tu sitio. Me imagino que mejorado, ¿no? Me imagino que será mucho mejor el sitio.
Sí, hombre, claro.
Y que será todo, al final va a ser todo igual, todo perfecto.
Yo ya iba, Poli, a las Corts
en
los años 50.
Imagínate.
En los años 50 yo estaba en las Corts allí con mi padre, que tenía dos localidades en el Gol Sur, que una vez había tantas avalanchas que se rompió y un poco más nos matan, pasaba la gente por encima pisando. Un partido contra el Español, que el Español iba líder en aquella época.
Eso mucha gente no sabe de verdad lo que estás diciendo. Años 50, fíjate lo que te está diciendo. Estamos en el 2025. Creo que poco más hay que decir.
Minguella, una cosa. Este anuncio importantísimo llega el mismo día que la oposición, creo que sabes que esta tarde hace un acto importante presentando ese movimiento transversal el Barça que volem. No es casualidad, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra.
No, esto ya estaba... organizado, a mí ya me habían llamado, yo no sé si voy a poder ir, pero luego estoy con ellos porque creo que el Barça tiene que tener diversas opiniones, no digo que una sea mejor que la otra y tal, pero si quieres vivir un club tal, no puedes estar solo pendiente de esto y está bien, vamos a ver lo que cuando aparezcan, que cuentan este nuevo grupo.
Sí, el Barça que volem, movimiento transversal. Bueno, y Poli, viste, ¿te costó ver el Santiago Bernabéu ahí pintado con tantas rayas y gente con casco corriendo por allí y tal o qué?
No, me parece que fue un espectáculo extraordinario y maravilloso.
¿Te gustó?
A mí es que la NFL siempre me ha gustado, el fútbol americano siempre me ha gustado. Sí. Yo lo he seguido mucho, yo estuve en los campos de los 49ers, estuve en San Francisco, yo he estado en el estadio, es un espectáculo que a mí me parece espectáculo, ¿eh? Cuidado, creo que quede bien claro. Hombre, tiene un problema, dura cuatro horas para un aficionado en España, claro, para un aficionado en España que no está acostumbrado a todo este tipo, se te hace muy largo. Yo, de hecho, ayer no vi todo el partido desde el principio hasta el final. Yo vi varias fases. En el primer tiempo viraría una hora, hora y algo. Y en el segundo tiempo vi, en total, calcularle que a lo mejor vi 2 horas y media, como mucho, o 3 horas, de lo que es el evento. Vi el descanso, el espectáculo que montaron y todo el tema. Sí. Y, hombre, lo que me gustó es la versatilidad del campo, que es que fíjate lo que pudieron hacer. Creo que todo el mundo se ha ido alucinado de lo que se ha podido hacer y el espectáculo que se ha podido montar y cómo lo han montado. Hoy estaba leyendo crónicas de Estados Unidos, crónicas de aquí y todo el tema, y la verdad que eso es lo importante, que España por lo menos se ofrece al mundo, sale al mundo, y creo que eso es bueno para nosotros, para el país y para la gente que estamos aquí, ¿no?
Sí. ¿Y no es contradictorio montar esto en el Santiago Bernabéu y luego ponerte aquí un partido de fútbol de la Liga Española?
No, es que diferente.
Es diferente.
Ahora está José María aquí, lo puede decir. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mira, primero, estamos hablando de propietarios de los clubs.
Sí,
y esos
claro.
propietarios, y esos propietarios, cosa que aquí no pasa, esos propietarios, ¿qué es lo que hacen? Se sientan, se reúnen y votan.
Y deciden lo mejor para el grupo.
Exactamente. Y deciden qué es lo mejor para ellos, que son los propietarios, para su competición, que es suya, y para los equipos. Entonces aquí, cuando eso, como aquí no hay democracia para eso, pues evidentemente no puede pasar eso. Tú no puedes comparar que un señor diga, voy a poner a estos dos equipos a jugar en Miami porque a mí me da la gana y les voy a pagar esto, esto, lo otro, voy a hacer esto, voy a adulterar la competición, cuando estos señores, como son los dueños y son los propietarios de la liga suya y del evento,
sí, claro,
hacen
claro.
lo que quieren, pues ya está, perfecto. Bueno, haz lo mismo en España. ¿Por qué no hacemos la Superliga en España? Que haya 20 equipos, o como hay en Estados Unidos, 30 equipos, y que ellos decidan con quién juegan, dónde juegan y cómo juegan. ¿Qué es lo que tendría que pasar?
Sí. Bueno, y por ejemplo, el Mundial del 94 se jugó en la mayoría de estadios de estos grupos.
Claro. Claro.
No eran campos de, vamos a decir, estadios de fútbol.
Si es que no había, José, tú lo sabes. No había campos en Estados Unidos así, no había campos.
Iban cambiando las porterías y las no sé qué, y las líneas, y marcando y todo esto, porque para adaptarlo al fútbol, para decirlo de alguna forma, europeo. Okay. Así es.
Es que mira, José, vas a estar de acuerdo igual, yo estoy seguro. El final de esto es, no sé si se llamará Superliga, como tú quieras denominarle, da igual. Al final, con los problemas que hay en España, en los fútbol, en el club español y en los fútbol españoles, tendrá que haber una liga de verdad profesional. No es que esta no sea profesional. Esta es un señor, que es Tebas, que maneja a su antojo y como quiere esta liga, o esta Superliga, como le quieras llamar tú, o la liga de fútbol profesional. Pero estamos hablando de que cuando tú llegas a un nivel ya y quieres dar el espectáculo, que por ejemplo da la NFL, da la NBA, en fin, todas las competiciones que tienen estos, o cambias los formatos y cambias la forma, o no puedes dar el espectáculo que tú quisieras, ¿no?
Claro, okay. Claro.
Señores, lo tenemos que dejar aquí. Minguey y Apoli, un placer como siempre. Gracias a los dos.
Vale. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Claro. Seguimos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Estem a Cornellà al Prat. 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 43. Anem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que amb l'arribada de la nova propietat canviarà una mica el format de la Junta d'Accionistes, no?
Sí, home, mira, no és presencial, en teoria no hi haurà roda de premsa després de, ni de Mau ni de l'Ampey, serà el proper dimarts, unes hores després de rebre l'Espanyol al Sevilla, i bueno, ens quedarem sense poder preguntar-li a l'Ampey si farà o no molts canvis, perquè ens consta que de moment porta un mes dirigint el club i de moment li agrada tot el que veu, és a dir, s'ha quedat amb Mao, es queda amb Rafa Marañón, que seguirà sent conseller, ho vam dir l'altre dia, i també, segons hem pogut saber, es queda treballant amb Rousseau Costas Durán, que és el bufet d'advocats que ha portat a l'Espanyol des del 2015, des que Rastar va arribar a Espanya. Una altra cosa és que, Joan, a partir de juny, quan acabi la primera temporada completa, doncs les coses canvin. Però de moment, Peix no deu veure que les coses es fan tan malament si no canvia res del que funciona.
Molt bé. Estem pendents aquests dies dels internacionals dels diversos equips. A l'Espanyol, hem de dir que Piquel està més a prop del Mundial.
Sí, i això que ahir no va jugar cap minut a la victòria de la República Democràtica del Congo contra Nigèria per penals, això fa que el Congo jugui al mes de març una mena de repesca amb seleccions d'altres continents per tal de buscar una última opció d'anar al Mundial. Diu Nigèria que han fet vudú. Bueno, veurem què passa, però en teoria doncs Piqué l'ha de tornar demà a entrenar amb l'equip, feliç perquè encara està viu el seu somni de jugar al Mundial. L'equip fa festa avui, ha fet festa tota cada setmana, hi ha jugadors que han marxat de vacances a Londres, per exemple, a Puado, a Edu Expósito l'hem vist al País Basc, a Roberto ha anat a Viena amb la parella, així que, escolta, hem aprofitat per desconnectar una mica, que no està gens malament.
I el derbi de filials per l'Espanyol, a la segona ref.
Sí. El vam veure, tu i jo, oi que sí? Ha igualat
sí.
Podia haver guanyat qualsevol, empatat també, però finalment un gol del gran Ferran Gómez. Li encanta aquest jugador, al Manolo González. Ja el va fer debut l'altre dia a la Copa del Rei, migcampista, un puja i baixa extraordinari. L'Espanyol ve que porta 8 setmanes sense perdre, està al costadet de les posicions de play-off per pujar a Primera Federació. Sold out a la Ciutat Esportiva de Nijarque, gran ambient, ho parlava així de bé l'entrenador de l'Espanyol B, Raúl Jardiel.
Sí, la verdad que tremendamente orgulloso por lo que han hecho los chicos, por cómo han competido, cómo han dignificado, yo creo, este club, este sentimiento. Este escudo era un partido evidentemente especial, aunque sean 3 puntos, y creo que la respuesta que han tenido los jugadores desde el minuto 1 hasta el 95 ha sido brutal.
Demà el primer equip torna a la feina, dimecres roda de premsa de Dolan a la Dani Jarque.
L'escoltarem. Quique, gràcies.
Bona tarda.
Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
S'ha lesionat Blin amb la seva selecció.
Sí, s'ha lesionat Blin i anem a veure com està. Té un problema cervical i és seriós dubte per la represa de la Lliga en el partit del Girona a camp del Betis. I és preocupant perquè una de les línies que està més tocades del Girona és la defensa. Recordo que des del 13 de setembre, més o menys, està de baixa David López, que ens van parlar d'uns problemes al bíceps femoral esquerre. Fa uns dies va explicar Mitchell que, vaja, havia recaigut, que continuava amb aquests problemes, que no feia net quan semblava que sí, i està de baixa Alejandro Francés, o sigui que ara mateix, imagina't que no pot jugar de Leiblin. Veig a Arnau i a Vitor Reis de centrals, Hugo Rincón lateral dret i Àlex Moreno de lateral esquerra, que a més Arnau i Àlex Moreno han estat desconvocats sí. A la llista de Catalunya pel partit de demà davant Palestina, òbviament per evitar possibles lesions, possibles ensurts. Vaja, veurem què passa i com evoluciona, però no és una bona notícia perquè més enllà de que pugui estar més o menys entonat, és un jugador fonamental en aquesta defensa i en l'esquema de Mitchell.
Molt bé. Mira, precisament pugem cap a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que s'ha fet aquest matí la presentació d'aquest Catalunya-Palestina de demà. Allà està el Juan Arias. Juan, hola, bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
Què ens expliques?
Bueno, pues ha sido una rueda de prensa, mini rueda de prensa, diría yo, un encuentro, para resumirlo de alguna forma, entre ambos seleccionadores, Ehab Abu Yazar, el seleccionador palestino, y Gerard López, el catalán. El técnico palestino ha comentado que es una oportunidad histórica para enviar un mensaje al mundo de la causa palestina, que ahora mismo es imposible reanudar la Liga Palestina porque están todas las infraestructuras prácticamente destrozadas y que por eso jugadores de Palestina han tenido que ir a jugar pues, a países cercanos como Qatar o Egipto. Por su parte, Gerard López, el seleccionador catalán, ha dicho que el partido de mañana es una gran oportunidad para mostrar la solidaridad de Cataluña respecto a Palestina.
Que tenim aquesta referència dels 50.000 que van anar a Sant Mamés, el que el van omplir. És cert que és un dissabte, demà és un dimarts, és un dia laborable amb escoles que també surten els nens, però tot i això hem de fer el màxim esforç perquè ve una selecció palestina amb tot el que han patit els darrers temps i per ells poder jugar aquests dos partits i acabar demà amb l'experiència de venir a Barcelona, a Catalunya i que responem per això, doncs està clar que els hi fa una il·lusió increïble.
Respecto a las entradas, se han vendido 26.000, un poco lejos todavía de las 51.000 que se ha dado cita en el Euskadi.
Un poco bastante.
Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que decía el seleccionador, ¿no? Que Gerard, que se jugó en sábado,
eso
no
sí.
Un sábado, que en un día laborable, sí, sí, que los niños pues tienen que ir al cole, etcétera, etcétera. En lo deportivo, como comentabas, Arnau Martínez y Àlex Moreno, ambos jugadores del Girona, han causado baja. Entran en la convocatoria Ili Sánchez, del Austin de Estados Unidos, y Arnau Campeny, del Europa, que son dos centrales. Recuerdo, Cataluña-Palestina, mañana en Montjuïc, 18:30.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Rectifico una cosa, que m'apunta l'Albert Díaz, que Blin no s'ha lesionat amb la seva selecció, sinó que s'ha lesionat entrenant-se amb el Girona. Anem ara a la Lliga Femenina. Víctor, que finalment el Clàssic se'l va endur al Barça, eh?
Sí, Joan, el clàssic, el més destacat, victòria 4-0, revenja del Barça amb les jugadores de Pau Quesada per treure més de 7 punts ja, 7 punts de diferència al Real Madrid, els gols de Sidney, dos de Pejon, un d'Aitana, que era suplent d'inici, juntament amb l'actuació de Catacoy, que va parar un penal, i en diferents aturades van fer que el clàssic a Montjuïc, davant de més de 30.000 persones, es quedés a casa. L'entrenador Pere Romeu celebra aquesta victòria després d'una setmana plena de partits i de bons resultats.
Es una victoria importante, sin duda. Es una victoria importante, son 7 puntos. Ya hemos ganado al Real Madrid en la ida de la Liga. Ya nos hemos enfrentado al Atlético de Madrid, que es un gran equipo. Nos hemos enfrentado a la Real Sociedad, que nos ganaron 1-0. Entonces ya hemos pasado partidos, creo, importantes. Aún nos quedan partidos importantes, pero de decir que las cosas están cerradas, yo creo que aún no, quedan muchos meses. Habrá tiempo para todo, habrá tiempo para que nosotras quizás no tendremos nuestros mejores partidos y los tendremos que sacar. Habrá momentos de la temporada que Madrid quizás no estarà com està ara, així que aún queda mucha temporada.
Lo següent de les blaugranes, dijous a les 9 de la nit a Stamford Bridge. Curiós, perquè el Barça masculí també jugarà ja, però dimarts 24. I una altra alegria pels catalans. L'Espanyol guanya 1-2 a casa de l'Eibar i Purua, amb debut de Meri Muñoz a la porteria i els gols a la primera meitat, el 17 de Júlia Guerra. L'Eibar empata abans del descans, però a la segona meitat la capitana Ainhoa Campo marca el 77 al 1-2 definitiu. L'entrenadora Sara Montfort estava molt feliç i diu que fins i tot podria ser el millor partit de l'any.
La veritat que molt contents. La primera part crec que ha sigut, si no la millor, dels millors de la temporada. Crec que l'equip ha sortit molt bé, que ha dominat el partit, que han passat les coses que volien que passés, ha vingut situacions de quadrat dins, en una fora que volíem encontrar-la per uns contra uns, i és veritat que ells ho han fet molt bé també amb doble cobertura. Però bueno, a la mitja part 1-1 crec que no ha sigut just, i la segona part, quan és veritat que nosaltres no hem tingut tant el control del partit com volíem, sinó que elles, pues, bueno, en joc directe ens han creat més problemes, sí que és veritat que han aconseguit el gol de la victòria i molt content.
I el Levante Badalona, que va caure 2-0 a casa de l'Atlético de Madrid, amb dues accions, realment. A la primera meitat, un penal, i a la segona, un xut de 25 metres, van fer que participin aquest partit, i s'enfronten al Levante Badalona i a l'Espanyol dissabte a les 4 de la tarda. Ara la classificació estan a la posició 9 i a la 10. A la 9, a l'Espanyol, amb 12 punts, empatat al Levante Badalona a la número 10, amb 12 punts, també.
Gràcies, Víctor. I Gil, rematem el bloc dedicat al futbol amb la primera ref.
Fa goig veure la classificació. Valllori, líder, l'Atlético de Madrid, 24 punts. Segon, l'Europa, 21, després de guanyar el Nou Sardenya 2-0 al Cartagena. I tercer, el Sabadell, després de sumar victòria 1-2 al camp del Betis. Ve al CUE, puja fins a la vuitena posició al Nàstic, després de la primera victòria amb Cristóbal a la banqueta, 1-0 davant del Marbella.
Yo creo que hay mucho margen de mejora. Somos ambiciosos y si queremos estar arriba tenemos que mejorar mucho. Y tanto yo como los jugadores lo sabemos. Pero sí que es mucho mejor mejorar a través de buenos resultados, porque eso pues hace que la credibilidad de lo que se hace vaya en aumento. Pero yo creo que tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva como los jugadores sabemos que tenemos margen y que tenemos que mejorar y rápidamente, porque la competición no para.
Propera jornada, la 13, divendres, Villarreal B, Nàstic, diumenge, Ibiza Europa i Sabadell, Sevilla B.
3:53, fins aquí al futbol, una pausa i després parlem de bàsquet. Dia 1 de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Porque el nuevo dueño del Atlético de Madrid no quiere jugar a ser el nuevo presidente del club y mover piezas claves. Otra cosa es que a medida que pasen las semanas, los meses, veamos el papel protagonista que quiera tener el nuevo dueño.
Esto da un salto y una posibilidad al Atlético de Madrid de poder ponerse a competir con los mejores del mundo.
Pero ¿cómo permitimos que el fútbol se nos fuera de las manos a los socios, a los aficionados, a los clubes? Yo es una cosa que sigo sin entender.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Avui sí, ja ha signat Xavi Pascual amb el sí. Barça, Albert, i s'asseu a la banqueta, el dijous debutarà.
Sí, a partir de 6:45 de la tarda, a la pista de l'Anadolu Efes, en partit a l'Eurolliga. Encara trigarà uns dies en debutar a casa, al Palau, l'estan esperant amb ganes, i és curiós aquestes coses, no? Les curiositats, casualitats, causalitats que arriba Xavi Pascual després del terratrèmol de fa una setmana, la destitució de Joan Peñarroya, arriba Orellana i guanya no un ni dos, sinó tres partits, a pista del Bayern, davant la Virtus i contra el Baskonia.
Partits complicats, a més.
Partits complicadíssims, a més, en el context que estava el Barça, que sempre hi ha equips, i més quan tens, per exemple, un partit a la pista del Bayern, un partit fora, que intenten aprofitar-se d'aquesta situació d'incertesa. Avui, com deies, ha estat amb el president Joan Laporta, a les oficines del club, ha signat el contracte que, recordo, el lligarà amb el Futbol Club Barcelona en aquesta segona etapa fins al 2028. Aquestes són les primeres paraules de Xavi Pascual com a nou tècnic del Barça.
Ambicioso siempre y optimista siempre. Estamos aquí a intentar hacer las cosas lo mejor posible, ser competitivos en todas las competiciones y estar cerca de poder ganar cosas y a ver si estando cerca cae de nuestro lado, ¿no? Ganar es muy complicado, todas las competiciones están increíblemente difíciles, pero el Barça solo puede empezar cualquier cosa que juegue con la ambición de ganarla.
Recorda que vaig explicar que Pascual, per signar pel Futbol Club Barcelona, demanava tres condicions, no al 100%, òbviament, s'han pogut complir. Una és un contracte de llarga durada, el té fins al 2028, l'altra és reforçar l'equip durant la temporada, esperem, donem temps, i després allò que es diu mando en plaza en els fitxatges, l'estiu vinent serà un terreny abonat, això, perquè hi ha 5 jugadors que alliberen molta massa salarial, Hernán Gómez, Satoransky, etc. Sentim el mànager de la secció de bàsquet del Barça, Juan Carlos Navarro, que habitualment no deixa allò que diem els periodistes, molts titulars, però jo crec que si llegiu entre línies, escoltaré una mica per on va aquest fitxatge i el que s'espera d'ell.
Molt content de que torni a casa, és un entrenador top, i quan van decidir el tema del canvi només hi havia un nom a sobre la taula, que era el del Xavi, perquè jo crec que farà un equip més sòlid, és un entrenador amb molta experiència, molt metòdic, i jo crec que necessitàvem de la seva ajuda i ell volia tornar també a casa. I jo crec que la clau també és fer un equip més sòlid, sobretot defensivament, i tenim temps de tot, però nosaltres volíem que el projecte estigués i que el jefe sigués el Xavi Pascual.
El jefe, fer un equip més sòlid defensivament, projecte i tenim temps de tot. Els titulars que deixa Juan Carlos Navarro. Dies per treballar, no molts, i la primera trobada que tindrem entre Xavi Pascual i els periodistes el dimecres, just abans de viatjar cap a Turquia per aquest partit que comentàvem del debut el dijous.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
És notícia també al món del bàsquet aquest matí que el Joventut Hapoel Holon de Champions jugarà a porta tancada el proper dimecres. En tennis, Jannik Sinner guanya a Alcaraz les ATP Finals 7-6, 7-5, i a la gala de MotoGP de final de temporada la família Márquez, gran protagonista, amb el Marc campió i l'Àlex segon.
El superstar!
Bueno, també és notícia avui Eric Chele, el seleccionador de Nigèria, perquè va denunciar que durant la tanda de penals a l'eliminatòria mundialista davant del Congo, algú va fer vudú contra Nigèria. Lamentablement, Cope avui ja no ens ha subministrat el tall d'Eric Chele i hem buscat una cosa més domèstica. Derrota del Moscardó de Javi Poves al camp del Tenerife B. Impressions de Javi Poves.
Pues nada, otro ridículo más, pero es que esto que no tengo ni palabra ya,
tengo ni palabra, no tengo... Por mucho que me duela, el equipo no va a mantener la categoría. No nos engañemos, tenemos un equipo que si se da la iluminación podemos sacar resultado, pero no hay nivel.
Lo que se da es no viento.
A mí me recuerda a alguien, no diré quién. Última hora, diuen els companys de Madrid que Mbappé i Camavinga cap problema per jugar contra l'Elche.
L'enquesta en clau selecció, és Espanya favorita per guanyar el Mundial? Creieu que sí, el 43%. Que vagi bé.